l'audiovisual.
Cachondo. Bé, benvingut una altra vegada, Diego. Benvingut, Ennio Morricone. Aquí ens teniu els tres disposats a transcorre aquesta hora d'audiovisual, una altra d'aquestes mil i una nits sonores d'Ennio Morricone, la número 24 de la temporada, que avui us hem preparat amb molta il·lusió perquè farem un Morricone molt Sitges, deixant de banda els gelos que ja vam abordar fa setmanes aquí al programa. Entrarem a les cavernes de la filmografia del compositor per fer un recorregut per mostres de la seva música pel cinema fantàstic. Una mica de còmic, una mica de terror i dimonis, una mica de fantasciència, anticipació, un parell de monstres, moltes curiositats musicals, molta llibertat mental, també ho haurem de dir. I això que estem escoltant és la música, el tema principal de la banda sonora de Diabolik. En temps de Barbarella, Modesty Blaise, els bons més poperos i companyia, Diabolik va ser l'aportació italiana a partir dels fumetti, que diuen ells, els còmics, de les germanes Giussani, sobre aquest personatge que va com si fos fantomes, no?, amb una mena de malles totals, i que va interpretar John Philip Law al costat de Marisa Meil, Michel Piccoli i Terry Thomas en una coproducció italo-francesa de Dino De Laurentiis, que va sortir simpatiquíssima i dirigida, a més, pel gran Mario Bava entre les tres cares del miedo i terror en l'espacio. Un lladre, doncs, amb contra molts gàngsters. Molta diversió psicopop. Els cantori moderni d'Alessandroni, dirigits per Alessandro Alessandroni, que a més fa la guitarra i el sitar, Eda de l'Ors sotreu el nas, o més aviat la gola, com sempre, per la cantonada, i en aquest cas de convidada especial, Cristi, que amb lletres d'Audrey Nora canta aquest Deep Down, que sentireu immediatament, amb el que comencem el Morricone d'aquesta nit.
Oh,
Ah, quina alenada d'aire fresc retro, directament. Bé, doncs, Morricone no ha pogut fer mai una banda sonora per Wonder Woman, però Undra, déu-n'hi-do, Undra va ser aquella mena de guerrera cunaniana que prové d'una civilització, diguem, del Me Too, I Am a Lesbian Walkirian, i que interpretava Lorraine Landon, que va ser descoberta per Robert Aldrich a Chicas con Gancho, era una lluitadora autèntica, no? En fi, era una pel·lícula de l'any 1983 i directament era lleig tot en aquella època. És que era horrible, 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 no? Però el disbarat pren una dimensió coneguda i sobretot si posem a costat de Lorraine Landon a Ramiro Oliveros i Maria Casal, perquè era una coproducció hispano-italiana dirigida per Matt Zimber, a qui recordareu pels seus somnis humits, perquè les seves pel·lícules eren coses com Africanus Sexualis, Lady Cocoa i La marca de la mariposa. Però Morricone s'ho va prendre seriosament, relativament. Tema d'amor d'Undra, tema de guerra d'Undra. Thank you. Excel·lent. Bé, doncs va, seguim. Tercera mostra. Entrem ja en el terror, no d'imitació. Perquè només un any després de L'exorcista de William Friedkin, rapidíssim, el director Alberto De Martino, que s'apuntava a tot, és a dir, a un Hèrcules, el setè de cavalleria, ho perceben i agents secrets, fins i tot una pel·lícula pel germà de Sean Connery, que es deia Todos los hermanos eran agentes. Jo soy Trinidad, que no tenia res a veure amb les Trinidades autèntiques. Va fer El Anticristo. Era l'any 1974, la història no tenia res a veure. Carla Gravina, enyorada actriu, era una dona paralitzada que li fan hipnosi i apareix una bruixa que la posseeix i un cop posseïda es converteix en una dona seductora en cadira de rodes i una serial killer. Brutal! Els homes ho passen fatal. Mel Ferrer, Arthur Kennedy, Humberto Orsini, surt per allà Alida Valle, Anita Strindberg i la fotografia, l'home que va fer les Emanueles Negres, Joe D'Amato, de manera que hi havia una colla de despullats per tot arreu. I Morricone va fer un tema, Il Buio, el buit, que està a gairebé totes les antologies de les millors músiques del compositor. Thank you. Uau! Comença com un atac de feridura d'Ara Malikian, o una escena de Psicosi amb música de Bernard Herrmann transformada, i acaba com si fos la nit transfigurada d'Arnold Schoenberg directament. Doncs bé, si això era l'Anticrist un any després de l'Exorcista, 3 anys després de l'Exorcista va cometre l'error d'acceptar la banda sonora d'Exorcist 2, The Heretic, la segona part autèntica de l'Exorcista, que va dirigir John Boorman, odiadíssima segona part, on seguien Linda Blair, Max von Sydow i Kitty Wynne, i s'incorporaven Richard Burton, Louise Fletcher i Paul Henright. William Peter Blatty, l'autor de la novel·la, per poc es peta de riure la nit de l'estrena, no donava crèdit al que estava veient, i la gent va acabar bombardejant la pantalla amb els entrepans d'hamburguesa que els havien regalat a l'entrada del cinema. Va quedar tot fet un fàstic. Sort que Martin Scorsese la considera una pel·lícula de referència, i jo he de dir que l'escena de l'atac de mosques, no sé si de mosques o de saltamartins, que pateix Richard Burton, a mi em va posar la pell de gallina, m'esgarrifa, eh? Bé, en tot cas, la música de Morricone és la música de Morricone, i a banda d'un fragment del film sentirem el tema de Reagan, Seducció i màgia i Vol nocturn.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Uau. Doncs fixeu-vos que ara anirem a parar a una pel·lícula que es diu L'Humanoide, del 1979, del molt italocutre director Aldo Lado. La cosa és increïble. Surt el planeta Metrópolis, on hi ha un dictador, i després hi ha un científic boig que crea un, que transforma un pilot d'avions, que és, recordeu, el tiburón del Moonraker de James Bond, aquell gegant que tenia la dentadura metàl·lica, Richard Kiel, i el transforma en un Robocop, però com no li poden donar el nom de Robocop, li diuen Robodoc. I així es diu el fragment musical d'Ennio Morricone d'aquesta pel·lícula, que és curtet, però jo diria que és el naixement de la psicotronia definitiva i el més semblant a un Juan Piquer Simón que s'ha fet mai en el cinema italià. Així que ara, vinga, va, un minut i mig, però és que ho diu tot. Tal qual ho acabo de sentir, això és tot, i a mi em recorda moltíssim el joc de llums i de notes musicals que fa John Williams a l'escena definitiva d'Encuentros en la tercera fase, però bueno, clar, amb un altre tipus d'instrument. Però fixeu-vos que, ja us ho hem dit, que avui remenaríem les clavegueres de l'estat, més el vidí de l'estat mental de Morricone a l'hora de fer part de la seva trajectòria. Hi ha una pel·lícula que es diu H2S, inèdit aquí, que va dirigir Roberto Faenza, amb qui es va entendre molt bé sempre, van fer Sostiene Pereira, per exemple, que un dia d'aquests també l'haurem de posar, Cop Killer, i que era una pel·lícula d'autor molt, molt marginal, amb una visió d'un futur d'un planeta superpoblat dominat per uns grans germans dictadors absoluts on s'han perdut els valors, els sexes desalmats, el canibalisme generalitzat, i els universitaris fan la revolució, és post-maig del 68, evidentment, som l'any 1969. És a dir, és el que toca, no? És una cool movie total, avui dia, pràcticament invisible i difícil de trobar, aquest fragment musical d'Ennio Morricone que ara us posem. extraordinari. A mi m'agrada molt. Hi ha com una mena de referències a Beethoven i a la novena sinfonia barrejades amb moments totalment barrocs. En fi, és una combinació desalmada, diria jo, directament, no? Molt bé, molt bé. Però, home, anem a fer més coses encara. Ecce Homo, inèdita aquí, titulada en molts països com Els supervivents, una pel·lícula italiana amagadíssima, dirigida per Bruno Gaburro, que va passar la seva carrera fent coses com La pornocamarera, Una cama en la plaza i Objetivo sexual. Però aquí li va donar per explicar la història d'uns supervivents d'una desgràcia nuclear que viuen en una platja, un senyor, dos senyors, perdó, i una senyora, Philippe Leroy, Irene Papas i Marco Stefanelli. Arriba un altre senyor que també està perdut pel planeta i desmunta el triangle que tenen allà muntat, que és molt interessant, no? És una mena de barreja entre El semen de l'hombre i fins i tot una mica de Manuel de Pedrolo, diria jo, però en fi, això queda dit així per la posteritat i que algú m'ho perdoni, no? I per la banda sonora d'Ecce Homo, Ennio Morricone va cridar Eda Delorsso perquè tingués el protagonisme excepcional amb un tema, el principal i únic, que es va repetint tota la pel·lícula, que es diu Vinguda del mar. Això se'n diu síntesi, perquè no teníem pasta per la banda sonora, va dir, no et preocupis, tu em pagues 10, jo a l'estudi que tinc al meu despatx ho monto, la Eda Delorsso que em gravi un motiu de veu, i jo ho aniré barrejant i ja està. Resol absolutament. Bé, doncs endavant, perquè ara ve allò, l'apoteosi final. No, dos exemples estupendíssims, on a més demostrarem la immensa capacitat d'Ennio Morricone per aconseguir fer uns crescendos musicals impactants i, a més, impecables de construcció. Començarem amb Holocausto 2000, una pel·lícula d'aquell Alberto de Martino de l'Anticristo, que en aquest cas va copiar la profecia, The Omen, la del 999, perquè Kirk Douglas, que el van portar a Itàlia, és el director d'una planta nuclear i el seu fill es descobreix que és l'Anticrist, com el nen de la profecia, que a més vol aprofitar la planta nuclear per exterminar la humanitat sencera. Amb Agostina Belli, Anthony Quayle, Alexander Knox i Virginia McKenna fent el paper de la mare, Holocausto 2000 era una pel·lícula sense cap mena d'importància, una barra sobirana. Però en aquest cas, Morricone va entendre l'oportunitat per poder desenvolupar un projecte musical que li interessava molt i que va donar peu a aquest Un home dins l'espai, que és el penúltim fragment musical del programa d'avui. Un home dins l'espai es diu aquest fragment, i amigues i amics, una altra vegada he identificat immediatament una referència explícita al moviment final de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven, de manera que aquí l'admiració és claríssima, no? De manera que després d'aquesta mostra, d'una certa discreció, però d'una perfecta construcció i de una gràcia morriconiana evident, anem al tema final d'avui, perquè hi ha una pel·lícula de Brian De Palma que entre Snake Eyes i Femme Fatale va cridar a Morricone perquè li fes la música de Mission to Mars l'any 2000. Mission a Marte era una superproducció que va ser un fracàs en taquilla important. La gent es va avorrir moltíssim perquè la pel·lícula es dedicava d'una manera metòdica, no meteòrica, a narrar les vicissituds massa tècniques d'una colla de gent en un viatge a un altre planeta, entre ells Gary Sinise, Tim Robbins i Don Cheadle. La pel·lícula arribava al moment Armageddon, per entendre'ns, quan un d'ells s'ha de sacrificar només enllaçat amb la nau, amb una llarguíssima corda, podem dir, o connexió, per entendre'ns millor, o cordó umbilical, podríem dir fins i tot, que evidentment en un moment determinat o es trencarà o no hi haurà manera de recollir-lo una altra vegada, mentre probablement morirà abraçat pel planeta Mart, o no sé si o bé congelat, no ho sé. En tot cas, tota aquesta llarga, llarguíssima escena que té com a referència evident totes les escenes de 2001, Odissea de l'Espai, amb els astronautes volant, levitant directament, fent coreografies enmig de l'espai sense atmosfera, és la que il·lustra el fragment Un cor bate dins l'espai d'Ennio Morricone amb la trompeta solista de Dominic de Roisse, i amb la que posarem el punt final en aquest programa sitjatà d'avui de la trajectòria d'Ennio Morricone. Us esperem la setmana que ve. I ara, pareu l'orella i fixeu-vos com va evolucionant el tema musical i acaba arrodonint-se en el que podíem considerar, doncs, una part final, no diria apoteòsica, que no ho és, però sí que arriba a la seva conclusió claríssima i harmònica.
Ahí está, 45 a la izquierda, 45 abajo.
Oh, Dios, no está donde yo pensaba. Vamos a perderlo. ¿Tú qué opinas? No lo alcanzaremos, así no. Usa la marra. Tendrás un par de intentos antes de que esté fuera de alcance. No, es muy arriesgado. Si fallo, estamos perdidos. Coge la pistola. Llevaré el cable hasta el more. Me queda suficiente combustible. Irás demasiado rápido. Iré a sobrepasarlo. Frenaré en seco y entraré en arco. Pan comido. Nos vemos en un flash.
Thank you.